Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
La felicitat es troba en la solidaritat entre els humans. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana us oferim una entrevista en exclusiva al germà Alois, prior de la comunitat de Teze. L'experiència de l'hospitalitat pot unir-se als cristians de diverses esglésies, als creients d'altres religions i als no creients, sosté el germà Alois.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Antiu Xixona.
Turrón, turrón.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. Benvinguts a Accent. Avui, Romain Jori entrevista Assumpta Miralpeix, que ve a presentar-nos Cocina Eco, una guia per menjar bé, gastar menys i aprofitar més. Assumpta Miralpeix avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim una escritora molt específica. Sempre ha escrit sobre la taula, és a dir, el menjar, la nutrició i una cosa que també és molt bonica, el protocol de la taula. I ha col·laborat en moltes revistes. Vull dir, és una persona, que, una senyora, que ha estat sempre en el món de la nutrició i de la cuina. I avui tenim a l'Assumpta Miralpeix, que ens ha fet un llibre sobre cuina ecològica. I com cada setmana, pues, li farem les preguntes del rigor. Què tal, Assumpta? Com està?
Molt bé, gràcies. Pues gràcies, vinga, per convidar-me.
Home, pues encantadíssim que estigui aquí amb nosaltres. Com ha evolucionat la cuina els últims 50 anys?
Ui, moltíssim. Moltíssim, perquè hi ha hagut la gran globalització en tots els aspectes, i amb la cuina també, evidentment.
Com s'adquireixen els hàbits alimentaris?
És difícil. Els hàbits alimentaris generalment s'haurien d'adquirir de petits, i haurien de ser els grans promotors d'aquests hàbits, no l'escola, sinó els pares, o l'entorn familiar.
Què necessita el nostre cos?
Necessita de tot. És important menjar de tot, perquè menjant de tot i fent una alimentació variada, nosaltres nutrirem el nostre cos, dels nutrients importantíssims, com són proteïnes, hidrats de carboni, greixos, vitamines, sals minerals i, sobretot, aigua.
I quina és la funció del nutrient?
La funció del nutrient depèn del nutrient. Hi ha uns nutrients que són energètics i uns que no ho són. Val a dir que hi ha un error alimentari, que hi ha gent que creu que l'aigua engreixa. No, l'aigua no engreixa. El nutrient que més engreixa són els lípids o greixos.
Aleshores, quins són els nutrients no energètics?
L'aigua, les vitamines i els i les sals minerals.
Quina diferència hi ha entre lo natural i lo ecològic?
A veure, és que jo aquesta paraula natural no l'entenc. Sí que entenc què és ecologia. Ecologia, els aliments ecològics, vol dir que són tractats amb un procés que no és agressiu al medi ambient. Lo natural, jo penso que una poma tan natural és aquella que no és ecològica com la que és ecològica.
Parlem de formatges de règim.
A veure, formatges de règim és difícil de dir. Tot formatge que porti menys del 45% de greixos ja es considera un formatge baix en greixos. I nosaltres podem adquirir a partir d'aquí, segons quan més a baix el percentatge sigui més baix de greixos, doncs aquest formatge no portarà tants greixos.
Peix i marisc, n'hi ha algun que no porti paràsits?
A veure, n'hi ha que no porten paràsits. De tota manera, això dels paràsits és una cosa que també se n'hauria de parlar molt, perquè jo crec que aquí tampoc no es dona la informació adequada. És difícil de contestar aquesta pregunta, que requeriria una explicació. Si un peix està ben cuit, els paràsits no són actius.
Què passa amb l'ús de l'oli? El fem anar massa? El fem anar poc?
No. Jo crec que l'ús de l'oli és molt interessant, perquè l'oli té unes característiques nutricionals fantàstiques. Tot i que és un dels aliments que més engreixa, també hem de dir que és el greix, diríem, més sa que tenim. Per això té una nota diferenciada, que és l'únic oli que és tret d'una fruita, que és l'oliva.
L'alcohol té molts amics i enemics, amb lo referent a les quilocalories, perquè et prens una copa i no sé quantes quilocalories et poses, oi, a sobre?
Sí, i a més són unes calories que en diuen buides. Jo sempre dic que això és irònic, perquè jo en diria plenes, perquè si no gastes ràpidament aquesta energia que donen aquest alcohol, doncs això es transforma en greixos que van a parar les parts adiposes de la pell.
Xocolata sense cacau, a mi se'm fa difícil, això.
Bueno, això també ens agrada molt dir hamburguesa vegetariana, vull dir, és l'ironia de l'alimentació actual.
Per reduir les grasses saturades hem de menjar peix?
Evidentment. O bé, perquè de grasses saturades també en necessitem. El que passa és que com que ha augmentat molt el consum d'aliments de procedència animal, aleshores ha augmentat molt el consum de greixos saturats. Amb la qual cosa jo crec que el que hauríem de fer és controlar més aquests aliments de procedència animal, com poden ser els càrnics i, per exemple, el caldo i els embotits, clar.
Les compres tots les fem a les grans superfícies. Això d'anar al mercat és una mica anacrònic. Anem a la boqueria perquè, clar, perquè és turístic. Però la gent jove va al mercat? Jo diria que no.
Bé, jo penso que sí, que encara hi ha gent jove que va al mercat, i evidentment, i em sap greu dir-ho, on no aniria seria la boqueria, perquè és que la boqueria, no sé, sembla un parc temàtic, sincerament. Et trobo horrorós. Jo era una amant d'anar a la boqueria i me n'he fastiguejat.
Ah, sí?
Sí, sí. És que si tot està de cara al turisme.
Els mercats municipals estan, jo diria que estan obsolets, però no entenc encara la mania de l'Ajuntament d'aguantar aquest article de la llei de règim local, perquè vull dir, la llei de règim local diu que a partir de 10.000 habitants tens obligació de tenir un mercat municipal. Però això, la rei de, ens ve de Primo de Rivera. Jo no entenc com això no ho han modificat del tot.
A veure, jo penso que en aquests moments era interessant, perquè era necessari. Ara, en aquests moments, doncs, continua sent una tradició. I a mi em sabria greu que es perdés, perquè jo, quan vaig a l'estranger, a on procuro anar? Al primer lloc, en un mercat. Perquè et diuen, digue'm com menges i et diré qui ets.
Ah, molt bé, ho tindrem present. El peix és difícil de comprar-lo?
No, el peix no és difícil de comprar-lo. El que sí que és cert, que has de saber-lo conèixer i tenir confiança en les persones que compres el peix. En principi, hi ha unes pautes per saber si el peix és fresc o no. Però també és una pregunta que ara ens allargaríem una mica, eh? Sí.
La part del coll de la vedella va bé per l'estofat.
Sí.
Vostè ve que li dona un cert toc aquí.
Sí, sí, sí. És que, a veure, nosaltres hem d'entendre que segons el plat que fem necessitem un tipus de carn o un altre. I, per exemple, per fer un estofat, el que no pots fer és comprar ni filet ni una mitjana. Has de comprar uns tipus de carn que siguin fibroses, però que alhora són gustoses. Per què? Doncs perquè l'estofat és una cocció llarga, una mica amb vapor, i això fa que li doni aquest gust tan bo a la carn.
Els ous és el millor invent de l'humanitat? Bé, bueno, invent no, descobriment de l'humanitat.
Jo penso que sí. Diria clarament, els ous són, és molt curiós, perquè moltes vegades són els dolents de la pel·lícula, però quan arriba algú i no tens res, dius, ai, et faré una truita. Per què? Perquè generalment a casa, a les cases sempre hi ha ous que solucionen molts problemes.
La margarina té fetge de naixement?
Sí.
Ah, sí? On va ser això?
Això va ser França. Si no recordo malament, ara aquí m'has agafat una mica. Crec que va ser Lluís XVIII, que va estar molt poc temps com a reina, i que tenia un problema i li van dir que no podia menjar mantega. Suposo que en aquells moments no es mirava el colesterol, però potser anava per aquí. I ell va fer un concurs nacional per veure si algú podia presentar un substitut a la mantega. I d'aquí va venir la margarina.
La margarina, ah, està bé. Les herbes aromàtiques són un món molt bonic, no? I de dir que dues planes, la 66 i la 67.
A veure, jo penso que les herbes aromàtiques són aquell punt que farà que tingui aquell plat un gust especial. El que passa que sempre dic, se n'ha de fer ús, però no abús. I, a més, has de saber variar les herbes, perquè si a tots els plats hi poses les mateixes herbes, en el fons tot s'assemblarà de gust.
Les conserves són tan antigues com la humanitat. És, en realitat, la supervivència de l'hivern, però ja ens ve de molt antic, això, no?
Evidentment, l'home com a tal, el primer gran avanç va ser el foc, i després, a partir del foc, ell el que volia doncs, era recol·lector. La qual cosa vol dir, per què recollia? Recollia per fer una previsió d'aliments quan hi havia inclemències, evidentment, estacionals. Pensem que les climatologies ara han anat canviant molt, però abans, per exemple, els hiverns eren molt més freds.
Ja. Com congelar? Dius que és un art, congelar.
Exactament. Congelar, saber congelar és important, però també és important saber descongelar. Perquè si congeles molt bé i descongeles molt malament, no ho farem pas bé. O sigui, per congelar, l'aliment ha d'estar, evidentment, en condicions i ha d'estar embolcallat, perdó, embolcallat amb el adequadament. Per exemple, un bistec de carn. Doncs un bistec de carn, la millor manera de que l'illi serà posant-hi, embolicant-lo en un film alimentari.
Error alimentari. Quin és l'error alimentari?
L'error alimentari moltes vegades són fets que, o costums que s'agafen sense saber per què. Per exemple, un error alimentari seria dir que la molla de pa engreixa més que la crosta, quan és totalment a l'inversa. La molla de pa, com que és hidratada, no s'esponja quan està a l'estómac, cosa que la crosta de pa, com que està deshidratada, s'esponja més. I amb la qual cosa, pes per pes, com que porta aigua, la molla de pa engreixa menys perquè n'entra menys si pensem relació pes.
Vale, molt bé. Les receptes n'hi ha de molt antigues, encara que el primer llibre a nivell de tot el món era català, que va ser la Teca. Sap no. alguna més antic que la Teca,
sí,
vostè?
Sí, tant. El llibre del Coc.
I aviam, què és això?
El llibre del Coc és de l'any 1390-400.
Em pensava que també era el Sansoví, llavors. Oh,
primer va ser el llibre del Coc i després va ser Sansoví.
Ah, bueno, però jo, clar, em referia, diríem...
Actual.
Actual.
Ah, vale, va, vale, esclar.
Perquè hi ha els Sansovís abans i els hem tingut aquí, també.
Molt bé. A veure, jo no... No, n'hi ha d'altres, eh? Hi ha el Practicón, que és un llibre fantàstic del segle XIX, perdó. No, la Teca ha sigut un... Jo penso que més que la Teca, qui va ser un gran impulsador de la nostra cuina va ser l'Ignasi Domènech. Ah. I aleshores la Teca, com molts dels seus llibres, van ser uns grans amics de les mestresses de casa d'una època, sí.
Les amanides són les més antigues i es coneixen moltes receptes i moltes formes de menjar-les, no?
A veure, les amanides, jo no sé si ben bé són molt antigues o no, és evident que la humanitat abans de coure doncs menjava amb cru i les verdures les menjava amb cru. Realment el que sí que és cert és que en la nostra cuina les amanides són fantàstiques i molt tradicionals.
Llavors, parles d'una amanida de tun amb síndria.
Sí.
Se'm fa una mica difícil, no?
Bé, són aquests nous gustos que la gent també busca, no? Aleshores, hem de saber-ho. La síndria, com el meló, són uns tipus de fruites que tant es poden menjar per postres com com amanida. I combinen molt bé. I la tonyina és un tipus de peix... Parlo de la tonyina en conserva, en aquest cas. És un tipus de peix que també lliga molt bé tot.
Sopes i cremes, això ha sigut sempre, no? Ja des del Sansoví...
Bé, sobretot sopes i sobretot l'escudella, no? Perquè l'escudella va ser molt important a l'època medieval i l'escudella era el recipient on s'hi posaven les sopes.
Ja... Hi ha una cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció en qüestió de menjar, que és que la pasta, en realitat, la va portar Marco Polo de Xina. I per què se'n senten tan orgullosos els italians quan és un invent xino?
A veure, la pasta... tampoc no està demostrat que Marco Polo portés la pasta de Xina, perquè, de fet, a Xina eren grans productors i són d'arròs, no pas de blat, en general, eh? En general, sí que hi ha zones, però en general. Però el que sí que és cert és que els grans impulsos... Qui la va fer, no ho sé, però els grans impulsadors de la pasta van ser els italians, i aquí sí que no hi ha dubte, i a més són una gent que tenen molta gràcia amb la cocció de la pasta i... grans coneixedors, perquè et diran, no, aquest tipus de pasta no li pots posar aquesta salsa. Aquest tipus de salsa, aquest tipus de pasta ha d'anar amb aquesta altra salsa. Vull dir, cosa que nosaltres generalment no tenim aquesta cultura, eh?
Bueno, amb la base del pa se'n fa... pizzas i com es diu allò, i tortes i tot això, no? La base, primer va ser el pa, després va venir la pizza i van venir els pastels, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Segurament que és així, sí. De fet, a veure, hi ha moltes històries de sobre com va sorgir la pizza. Fins i tot hi ha algun historiador que ha arribat a dir que van ser els catalans quan estaven a Nàpols. A veure, jo penso que els hi podem donar tota l'autoria amb ells... perquè fan unes pinces fantàstiques i sí que és cert que la base és el blat. Per això, durant molts anys, el blat era tan i tan important a l'alimentació, perquè si no hi havia blat, no hi havia pa o no hi havia pasta, i llavors era quan hi havia revoltes.
Arròs, la base de la humanitat.
També.
Diríem, no? Perquè en un quilo mengen 5 persones. És la base d'alimentació, no?
A veure, l'arròs és... jo penso que és molt curiós, però si estudiem una mica aquest món de l'alimentació, si jo parlo d'arròs, jo penso Àsia. Si parlo de blat, penso Europa. Si parlo de blat de mori, de blat de moro, penso Amèrica, no? Què vol dir això? Vol dir que, evidentment, els cereals identifiquen molt unes grans zones.
Tubèrculs i llegums. Tenim que estar agraïts a Amèrica, no?, per això.
Sobretot dels tubèrculs, i tant, i tant, i tant, i tant. I aquí el qui va ser gran introductor va ser Monsieur Parmentier.
Sí.
I aleshores, qualsevol plat que es digui a la Parmentier o amb la paraula Parmentier, sap segur que hi van patates.
Ous de mil maneres. Home, jo coneixia 4 maneres de fer ous, però vostè em parla de 1000 maneres de fer ous.
Sí, perquè cada vegada doncs es van canviant, perquè és que a més els ous poden... Sí, es pot fer una truita amb un ou i batent aquest ou, emmullant-ho amb una pasta brisa i posant-hi formatge, fas una quiche, vull dir... O, per exemple, el flam, si poses sal... Doncs serà un aquí, si posa sucre serà un flam. Però quina és la idea? Abatre ous i afegir-hi coses. Realment els ous sempre he dit que són el comodín de la cuina, jo.
I tornant una mica a lo d'abans, peixos i marís, segons de quin lloc del mar, es fan d'una manera o d'una altra, no? Cuinem diferent el que trobem a la pesca d'alçada, d'altura i la de baixura.
Sí, no, i a part de tot... És que, a més, per exemple, jo que en aquests moments estic fent un estudi una mica així, a fons, d'un fons de receptes, doncs no té res a veure la cuina. Per exemple, a la Costa Brava, a la cuina del Tarragonès, però és que no té res a veure.
Amb qüestió
de peixos no té res a veure. I no hem d'anar, per això dic que no hem d'anar tan lluny, ben propers a nosaltres, trobem que ja hi ha grans diferències.
Cans blanques. Hi ha gent que no la pot menjar vermella, que és per al·lèrgia, deu ser, no, això?
Bé, cada vegada ja diuen que hi ha menys intolerància i també el que estan dient, que això jo no ho sé fins a quin punt és així, que no és tan sana com la carn blanca. Això jo no goso a sentenciar-ho perquè penso que es necessiten més estudis. Jo crec que en principi la carn dita vermella, doncs, tant tant en tant menjar-ne és bo, perquè almenys es porta ferro.
Ja, ja. Quina mania de posar fruita a la carn últimament? Ens hi trobem en els restaurants.
Oh, bé, però és que nosaltres n'hem posat tota la vida de fruita a la carn. Nosaltres, a veure, tenim el pollastre de Nadal, que què hi posem? Hi posem, doncs, fruites, hi posem panses, hi posem...
Fruites seques.
Fruites seques. No deixen de ser fruites. I posem fruita seca de 2 tipus, la dolça i la grassosa. La dolça serien les prunes, les panses, els orellons. Les grassoses serien, per exemple, els pinyons. I si poses un altre tipus. Jo crec que, per exemple, el bacallà amb panses i pinyons... Quin plat tan tradicional de Quaresma. Vull dir que de fruita nosaltres sempre n'hi hem posat. I, per exemple, en el llibre del Coc, curiosament, explica uns préssecs farcits de carn.
I ara, tornant també una mica a lo d'abans, per què hi ha gent que no suporta la carn vermella?
Bé, perquè potser en aquests moments el fet que hi hagués ja fa anys aquella mena, diríem, de pesta de les vaques boges, li va donar molt mala premsa a la carn vermella.
Després ens parla de pota de bé amb pistatxos. A mi em queda bé sense pistatxos, el garró de bé.
Bueno,
però què és, perquè li dona més gust?
O? Sí, perquè dona un gust molt especial. Vull dir que això no... no... Clar, vull dir, això va a gustos. Eh? També es pot canviar els pistatxos per, no sé, per avellanes o per pinyons. O, vull dir, es pot canviar. No deixa de ser fruita seca de tota.
El xai admet tota mena de rellenos. Hi pot posar de tot, no?
I tant. Sí, sí. El que passa és que nosaltres, el xai... no, el limitem bastant, eh? Vull dir, tradicionalment a Catalunya, de la manera que es fa més, és a la brasa. I això n'hem de ser realistes. Tot i que, per exemple, a França, que jo és potser la cuina que després de la nostra és la que conec més, sempre en fan molt bo al forn, i a la resta d'Espanya també, evidentment. Els Castilles fan uns xals al forn magnífics, no? Aquí no hi ha tanta tradició. Aquí, més aviat, fem la carn a la brasa, però una bona cuixa farcida o una espatlla, que és encara més tendra, és boníssima.
Ostres, hi ha gent que només viuria d'ells, no? O per ells.
O per ells. Bueno, els postres serien... Les postres podrien dir que són la gràcia de la culminació d'un bon àpat, eh? Això és molt important.
I aromatitzar amb cafè un solomillo, a mi, amb tot el respecte, els assumptes se'm fa una mica difícil.
Però doncs és una de les grans salses franceses, eh? La salsa de gran cafè, sí, sí, és molt bo i li dona un gust especial, un gust amarg, eh? Perquè, és clar, el cafè és un punt amarg.
Pues molt bé, fins aquí. És un llibre per tothom que vulgui menjar bé i està molt ben documentat i molt ben escrit. Llegiu Cocina Eco, d'Assumpta Miralpeix.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.